els més petits de casa.
Moltes vegades les persones adultes no sabem com tractar la sexualitat amb els més petits de casa. A vegades sorgeixen situacions o preguntes i no sabem quina resposta donar perquè sigui adequada a l'edat del nostre fill o filla. Bon dia, Eva Guarino.
Molt bon dia, Raquel.
Sort que et tenim, eh?
Ai, a mi no, ja veuràs, veuràs, que et porto avui una joia de la corona per saber què és el que hem de dir, què és el que no hem de dir, com ens podem afrontar aquest tema que ens costa. Jo no sé si és cultural o què és, però que ens costa. Ara ho parlarem amb la Júlia Collignon, que és tècnica en educació sexual d'Actua Vallès i autora també...
Exacte, de la proposta Diversex, ja sabeu, doncs, és una proposta educativa per doncs, oferir també recursos als joves, als adolescents i també als instituts i posar una mica de llum, perquè això no només passa amb els més petits, sinó que van creixent i el tabú continua. Júlia, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bon dia, Júlia.
Hola.
Doncs per què ens costa tant parlar de sexualitat amb els més petits de casa?
Doncs ens costa perquè és un tema que nosaltres també hem crescut amb un tabú immens al voltant de la sexualitat. Llavors partim d'un punt, no?, en què nosaltres tampoc hem rebut una bona educació sexual, en què segurament hem rebut com amb molts prejudicis al voltant de la sexualitat, al voltant dels rols de gènere, moltes idees com preconcebudes, no?, sobre la feminitat, sobre la masculinitat, i molta manca de coneixement, d'informació clara i com de formació específica, no? Llavors, clar, és com que ens posem sobre nosaltres aquest pes de no, hem de poder transmetre obertament, de forma clara, no?, sobre l'educació sexual, quan... No, començant com per la pròpia crítica de la nostra història sexual, doncs segurament veiem moltíssimes mancances.
Clar, ara ens volem arremangar i volem fer de pares i mares moderns i actuals. I com, per on comencem?
Doncs per on comencem? Jo crec bueno, que el tema de la sexualitat és un tema a abordar des de que una personeta neix, no? Per tant, o sigui, sempre hi ha temes al voltant de la sexualitat que es puguin abordar. I, bueno, si voleu, després parlem una mica més de quin tipus d'informació i com i tal, però hi ha un tema com molt clau, que és el tema de com vivim nosaltres la sexualitat, no?, i què observen i imiten a través de nosaltres, no?, què aprenen a través del que nosaltres fem. És a dir, no sé, tot de temes com ens relacionem amb la nostra parella, quin tipus de comunicació tenim, quines mostres d'afecte, no?, ens permetem i transmetem, com parlem obertament sobre temes de sexualitat, no?, d'altres persones o el que sigui, el tema també de tota la relació amb els nostres cossos, no?, si veuen que com a pare o com a mare estimem els nostres cossos, el coneixem, l'ensenyem, no?, el tema de la nuesa també en família, vull dir que molta part de l'aprenentatge sobre sexualitat jo crec que és a través de coses que fem, saps?, sobretot.
Fixa-t'hi, Raquel, que passa cada vegada que parlem d'un tema, que al final som el reflex dels nostres fills
totalment,
i filles.
Totalment, quin pes, quina càrrega, també t'ho dic,
Bueno, per això estem en aquesta secció,
això,
no?, d'anar allò, explorant temes i anar
buidant
agafant eines.
Buidant la
motxilla, no? Sí, la motxilla.
Perquè, clar, jo penso, hem de parlar, però també hem de parlar des d'una forma, una manera natural i fins i tot mostrant també doncs això, el plaer, el desig, no?, a l'hora de parlar de sexualitat, perquè sempre, quan parlem d'aquest tema, normalment, els adults cap als petits o als adolescents, sempre posem com el focus en el perill, no?, sí, en la por, o massa sovint, no?
Clar, o sigui, perquè fa com a les temàtiques, sí que és cert que hi hauria d'haver com una mica d'adaptació dels temes, no?, en funció del moment evolutiu en què estiguin, no?, i del nivell de comprensió i de vocabulari i tal que tinguin els infants. Per exemple, parlar de riscos amb 4 anys, no sé cap si posa sentit.
No.
O sigui, amb la primera infància, no?, doncs seria més parlar de parts del cos, de quines funcions tenen, de diferents sentiments, no?, d'entendre que tots els sentiments són útils, no? No n'hi ha sentiments dolents o sentiments bons, el tema del plaer físic, de les pessigolles, no?, de la tendresa, del nostre paper com a protectors també dels infants, no? O sigui, clar, sí que hi ha temes que crec que no són adaptats, no? La que deies de riscos o ITS, mètodes anticonceptius, embarassos no
planificats. Sí, però per exemple, ara que posaves, no? Doncs aquest tema...
les parts del cos.
Les parts del cos. Clar, a vegades doncs, els nens de petits experimenten, proven, es toquen, sí. No? Com hem de reaccionar? Perquè clar, hi ha pares que, per exemple, de seguida ja, això no... com hauríem de fer, per exemple, en aquest sentit, no? Quan nosaltres anem veient doncs, que ells comencen a experimentar amb el seu propi cos, amb els seus genitals, i també com els hem d'anomenar?
Doncs, per mi, des d'una actitud de potenciar la descoberta i l'autoconeixement i com des d'una visió positiva d'aquest procés. És a dir, com facilitar el fet de que coneguin les parts del cos, les seves funcions... i, no sé, com incorporar qualsevol pregunta, dubte, des de la curiositat i des del... bueno, des de l'ego positiu, no?, com una part vàlida i indispensable del creixement humà. I tot el que deies igual de més, no?, a vegades que hi ha actituds, pues, de masturbació, inclús, en petita infància, o d'autoestimulació i tal, doncs també poder abordar-ho, no?, el tema de que hi ha zones que ens provoquen més plaer, i potser aquí, doncs, el tema seria en plan... poder parlar de què és privat i què no, quins espais estan bé per fer-ho i et sentiràs més còmode i lliure i quins no, no? Vull dir, com entrar potser més en això.
Quan parles de parts del cos més privades o parts del cos més públiques, com ho enfoquem, això?
Clar, o sigui, jo crec que és un treball molt ampli, no? En plan de, primer d'això, de coneixement de les parts del cos i llavors també hem de saber quines parts del cos, quan jo acaricio, em provoquen més o menys plaer, no?, i quin tipus de plaer, si, bueno, això sí que sigui com una gradació de plaers. També el tema de què passa si aquestes parts del cos me les toquen altres persones, no?, si les carícies i les mostres d'afecte també físiques d'altres persones, no?, i llavors com si, o sigui, diferenciar quines parts del cos puc agradar, o sigui, m'agrada que em toquin altres persones i m'agrada que em toqui jo, i quines altres parts del cos, doncs, segons quines persones puc deixar que em toquin i segons quines persones no, no? I en quins contextos, per exemple, parts que considerem privades, per exemple, els genitals, no? En quins contextos, doncs, em puc deixar tocar els genitals, no? Si vaig al metge, o si està com molt argumentat de, no? Per què, com, amb qui, tal, tot això. Vull dir, en el fons és com un plantejament bastant ampli, jo crec.
Clar, perquè ara que parles d'això, una de les preocupacions que tenim els adults, no?, els pares i les mares, és el fet de prevenir que hi pugui haver un abús cap a les criatures. Llavors, això forma part d'aquesta prevenció.
Sí, exacte. O sigui, nosaltres pensem que la prevenció d'abusos té molt, molt, molt a veure amb l'educació sexual, no?, de forma plena i amb màxima qualitat, i treballant tot aquest treball de cossos, de detecció de necessitats, desitjos, de tot el tema de també desenvolupar actituds assertives, no?, de poder dir que no, de poder saber què m'agrada i que sí. I en el sentit així de prevenció d'abusos, també és important com el saber que compten amb persones de confiança que estan allà per protegir-los i a qui els hi poden explicar tot. Sobre sexualitat, tot sobre qualsevol tema, no? Però especialment en sexualitat, que a vegades és un tema molt tabú i que sense voler-ho s'aprèn que allò no se'n parla, no? Perquè igual doncs, no se'n parla mai a casa o és un tema que es veu que genera com incomoditats o vergonya o el que sigui, pot ser que hi hagi com que integrin aquesta idea de que no està bé parlar d'això, no? I que llavors sí que quan passi alguna cosa que genera malestar en l'àmbit de la sexualitat, no?, o que reaccionen amb algú secret o algú brut o algú, no?, dels genitals, doncs pot ser que els costi molt més verbalitzar-ho a algú de confiança perquè saben que és un tema superdelicat que genera com reaccions estranyes, no?
Per això és important generar aquest espai de confiança, no?, i també doncs, ensenyar, com deies abans, als petits doncs, a respectar el seu propi cos, entendre que han de compartir que no? Tots aquests temes.
Sí, exacte. O sigui, seria un treball superampli, eh? Vull dir, entenem que sexualitat són moltíssimes coses, té a veure això amb cossos, amb plaers, amb fertilitat i reproducció, amb cicles de vida, no?, amb moltíssimes coses.
Sí, ara que parles de fertilitat i reproducció, jo crec que una de les primeres preguntes que ens arriben, no?, a pares i mares, o almenys en el meu cas ha passat, d'on hem sortit nosaltres? Com ens heu fet?
Clar,
quan tens, per exemple, 3 anys, és difícil explicar això. Si en tens 7, ja és un altre tema, no? Però com ho afrontem, això? perquè és una de les primeres preguntes que tothom comentes, no?, amb d'altres pares i mares, i és una d'aquelles primeres preguntes que t'arriben sí o sí.
Clar, jo crec que, o sigui, això, adaptar molt bé els conceptes, no?, o sigui, sí que crec que a partir del minut zero es poden plantejar temes de, o sigui, conceptes bàsics al voltant de la reproducció, no?, en plan de, i inclús com trencar alguns mites de no, les nens i nenes no venen de les cigonyes o de no sé què, no? En plan,
afortunadament jo crec que aquesta etapa, no?, aquesta la majoria dels pares l'han superada.
Clar, jo crec que sí, no? Però
imagina't d'on venim, eh?
Que, exacte, que venim, vull dir que creixem, que som un fetus, no?, que creixem a la panxa d'una persona gestant, no?, sigui pare o sigui mare, tot això, o sigui, com el procés també vital, no?, d'embaràs, part, vida, mort, tot això crec que són conceptes com a molt bàsics que sí que es poden abordar de forma tranquil·la, no?, jo que sé, des que comencen a parlar fins a, jo que sé, 5-6 anys, i a partir de 6 anys potser sí que es pot introduir, pues, el tema més de relacions sexuals, inclús penetració, no?, explicar això, temes de penetració, d'altres tipus de relacions sexuals, no?, introduir també, i això inclús des dels 0 anys, no?, tot el tema de que, pues, hi ha persones que no tenen fills i filles i no passa res, o inclús altres formes de família i de tenir fills, no?, l'adopció, el tema de tècniques també de reproducció assistida, no?, com trencar també, bueno, jo intentaria sempre que es parla de qualsevol tema de sexualitat, com intentar de totes, no?, perquè tenim molt incorporat aquesta visió com molt restringida i molt heterocèntrica, doncs incorporar una mirada sempre de diversitat, no? O sigui, esforçar-se una mica en això, perquè és que sense voler tornem a caure com en un model molt restringit i molt tradicional i molt tancat, que no engloba i no és inclusiu i no ens fa bé al final.
Ara que parlaves de desterrar mites, no?, també el tema de cigonya, el tema dels homes, de les dones, de tal, hi ha un tema també que és com anomenem, no?, els genitals femenins i masculins, que fa uns anys, no?, se li deia tot tipus de noms per no utilitzar vulva i penis, i això crec que ho estem desterrant també, no?, que se li estan dient pel seu nom a les parts del cos.
Jo crec que això és com super, super bàsic, no?, de poder anomenar totes les parts del cos, tenir riquesa de vocabulari, promoure l'ús d'aquestes paraules, no?, que no sigui algo en un context molt específic o molt a nivell formal, classe, o a nivell així més de, jo que sé, un documental, com algo molt específic i científic, sinó que formi part del nostre vocabulari quotidià. Perquè, clar, el que no pot ser és que, no?, jo que sé, que hi hagi parts del cos de, jo que sé, la boca, no?, que sapiguem exactament, no?, les dents, la geniva, la llengua, el tal, i en canvi quan parlem de genitals ens perdem totalment, no?, i no sabíem diferenciar que ni tan sols la part externa de la part interna, no?, que per exemple el tema aquest de vulva-vagina provoca moltíssimes confusions, no?, inclús en persones, pues, adultes.
Per això és important, no?, parlar a casa i no deixar també, doncs, a tots aquests temes, aquesta educació sexual i afectiva relegada a l'escola, que a més és una de les assignatures encara pendents.
Sí, totalment, d'acord. Vull dir, a l'escola sí que veig que les famílies és important, no?, i que són un agent de socialització superimportant i al final, doncs, transmeten moltíssimes idees i valors, no?, tot això. Però l'escola, que hauria de funcionar com a principal eix de transmissió d'informació per garantir la igualtat d'oportunitats, no?, també hi hauria d'haver com tot aquest paper d'integrar dins el currículum educatiu una formació, no?, tant en informació, habilitats, actituds, al voltant de totes les dimensions de la sexualitat.
I això ara per ara no ho tenim?
No, això ara per ara no hi és. Sí que fa poc, fa uns 3 anys o així, es va iniciar un programa que es diu Coeduca't, que el que pretén és formar alumnat de les escoles, des de primària fins a quart d'ESO, en temes de sexualitat, a través de la formació professorat, perquè ho pugui integrar com de forma transversal a dins de les diferents assignatures. El que passa que és un programa que sí que ha arrencat i moltes escoles s'hi han apuntat, però encara hi ha moltíssimes escoles que no han començat, que no s'hi han posat, i falta veure una mica, doncs, fer tot el seguiment i monitoratge i tal per veure si realment s'implementa de forma plena. I perquè és molt interessant.
Clar, és molt interessant, però per què es troben aquests obstacles?
Doncs no ho sé si ha estat una mica arrel de la pandèmia també, que ho ha capgirat una mica tot i ja com posat en focus i la prioritat en temes així més de logística i supervivència de les escoles, no? I la veritat que no ho sé. O sigui, en principi, si és una cosa que ve del Departament d'Educació, hauria de ser algo obligatori, no? I que no hi haguessin escoles, doncs, que per raons més ideològiques o el que sigui s'hi poguessin negar, per tant. Entenem que ha de ser algo que s'ha d'obligat compliment i que les escoles que no ho incorporin, doncs, mica en mica es vegin obligades a anar-ho incorporant.
De moment, nosaltres el que sí que et volem demanar és consell, no?, per als pares, per les mares que vulguin, doncs, explicar als seus fills de manera més planera tots aquests temes que ara nosaltres anàvem anunciant. Dóna'ns algun recurs.
Recursos? Vale. Mira, us he portat un llibre. Apunteu. Un llibre que es diu Explica-m'ho, sent una pregunta fetes per nens i nenes sobre un tema apassionant. I és una autora que es diu Caterina von der Gatten. No sé si ho he dit bé, això. I llavors un recull de preguntes fetes per nens i nenes de tercer, quart, de primària, que li van fer a aquesta autora, que és una tècnica d'educació sexual que va a les escoles, i llavors ella s'ha dedicat a recollir-ho i anar donant resposta. I la veritat és que són... Bueno, el plantejament és com molt el plantejament que farien, evidentment, doncs, nens i nenes d'aquestes edats, no? O sigui, hi ha preguntes com... Mira, el tinc aquí davant. Com, per exemple, cada quan es fa sexe? En el sexe, qui es posa a sobre i qui es posa a sota?
Clar,
es poden tenir fills sense fer-ho? Bueno, com preguntes molt fetes des d'aquesta perspectiva, no? I des de la innocència i del coneixement propi d'aquestes edats.
Clar, des d'aquesta innocència i des de la curiositat. Una curiositat que també hem d'alimentar, eh? Hem d'ajudar-los a trobar, doncs, aquestes respostes. Em sembla un recurs molt interessant, aquest llibre. De fet, l'Eva Guarino ja anava apuntant.
Perquè, Júlia, ara que deies aquest nom d'aquesta autora que és de fora, no? A Europa estan millor a les escoles respecte als temes d'explicar i de fomentar temes de sexualitat a les escoles?
Doncs mira, sabem que, per exemple, països nòrdics, Noruega, bueno, Escandinàvia sobretot, sí que tenen programes com per incorporar tant a les escoles com també programes des dels mitjans de comunicació públics, no? Des de programes dirigits a infants i joves que aborden molt bé tot aquest coneixement.
Nosaltres també emplacem els nostres oients a que busquin, googlegin el Servei a la Carta de Ràdio Sabadell i que descobreixin també Plaers Infinits. És una secció on parlem sempre també de tots els temes relacionats amb el sexe i l'educació afectiva amb el col·lectiu Les Magranes, que són les impulsores de la Sex Track. La veritat és que molt interessant, ens passaríem hores, però tenim altres continguts i jo crec que almenys avui hem fet la feina.
Hem fet el tastet, el primer tastet.
Exacte.
Amb la Júlia.
Hem aportat una mica d'informació per als pares i mares en aquest tema tan complicat que ens costa, però que jo crec hem de ser positius, anem millorant.
A poc a poc.
Anem progressant. Una abraçada a totes dues, que vagi molt bé.
Una abraçada.
Gràcies, adéu, bon dia.